Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El jutjat 13 de Barcelona ha citat 4 empresaris a declarar el 7 de març com a acusats d'imprimir i distribuir propaganda per al referèndum de l'1 d'octubre. Aquests empresaris ja havien estat citats a declarar com a investigats per la Guàrdia Civil, acusats dels delictes de desobediència i de malversació. Es tracta de la primera vegada que citen empresaris com a investigats per la publicitat de l'1 d'octubre. El president del Parlament, Roger Torrent, demanarà mesures cautelars a Estrasburg per poder investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. El portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha dit avui que la mesura l'ha presa Torrent de manera unilateral i ha comentat que els escrits són contradictoris amb l'estratègia de Puigdemont. Segons fonts de l'Alt Tribunal de Drets Humans, és complicat definir la trajectòria d'aquest recurs d'empara perquè no hi ha precedents clars. I pendents de la investidura de Carles Puigdemont, encara pendent de concretar-se, fonts properes al Partit Demòcrata, el PDeCAT, asseguren que la militància tindrà veu entre avui i demà, concretament, per decidir quina serà l'estratègia que ha de seguir Junts per Catalunya per investir nou president o deixar que es convoquin noves eleccions. Canviem radicalment de qüestió. En l'àmbit internacional, la justícia britànica ha desestimat retirar l'ordre de detenció de Julian Assange. Els magistrats de Westminster s'han oposat a la versió dels advocats del fundador de Wikileaks, que ho consideren una mesura arbitrària, poc raonable i desproporcionada. I tornem a l'estat espanyol per comentar-vos que l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha confirmat avui davant del jutge la versió de Ricardo Costa, aleshores secretari general del PP del País Valencià, que el partit va ordenar presentar factures falses a empresaris per finançar les campanyes electorals del 2007. Bárcenas ha explicat que durant una reunió amb Costa, aquest li va transmetre la seva preocupació pel que ha qualificat d'instrucció que havia rebut i que havia d'assignar factures a determinades empreses perquè es fessin càrrec de despeses del partit. Un altre punt polític, Ciutadans, s'ha quedat sol proposant eliminar el català com a requisit primordial per ser funcionari. El partit d'Albert Rivera ha registrat al Congrés un projecte de llei perquè no sigui necessari saber la llengua cooficial a les comunitats que en tinguin de pròpia. I el bisbat de Barbastre-Montsó ha decidit seguir el camí de Sixena i ha reclamat un centenar d'obres més. Les peces corresponen a unes parròquies que es van segregar ara fa més de 20 anys del bisbat de Lleida per decisió de la Santa Seu i que després van passar a pertànyer al de Barbastre-Montsó. I abans del programa Paraules d'Amor, avui comentari en el Dia Mundial de la Ràdio a partir de la pregunta: què penseu que Ràdio Estel pot aportar actualment al panorama radiofònic? Ens respon ara Antoni Bassas.
Serenitat. Un sentit de la vida i de la feina, una ètica periodística, tot això perquè estem sotmesos a unes pressions i unes velocitats que no poden ser bones, no? I jo crec que Ràdio Estel té per missió, segurament, la capacitat de dir-li a la gent allò que dèiem Paniker, no? Que l'home no és només un mico desenvolupat. I parlar de com se sent, contextualitzar bé les notícies. En aquests moments hi ha molta gent angoixada pel que passa. I dius que gairebé no puc posar la televisió, no puc posar la ràdio, no? Doncs que puguin posar Ràdio Estel, diguéssim, no? És a dir, això em semblaria una possibilitat.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe del programa al 93 409 2771 i 93 409 2772 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Una de les etapes que més costa encarar les famílies és quan els fills petits comencen a l'escola. La baixa maternal és molt curta i ben aviat s'ha de buscar una llar d'infants o una escola per poder conciliar la família i la vida laboral. Deixar el nadó és tot un repte i, per tant, els pares han de buscar el centre que els transmeti més seguretat i confiança. Comença aquest llarg camí de l'escolarització i aquests dies ja trobem molts anuncis i cartells que informen de les jornades de portes obertes. Per això, el programa d'avui ens centrarem en parlar de la primera etapa de l'aprenentatge, que és l'educació infantil. L'educació infantil va del 0 fins als 6 anys, que és quan ja es comença la primària. En aquesta primera etapa, els hàbits, les rutines i anar adquirint autonomia són claus per al desenvolupament dels fills. A banda que comencen a relacionar-se amb altres nens, comparteixen, juguen, aprenen les primeres cançons i tenen les primeres baralles. És un moment on tot està per descobrir i tot està per aprendre. I no només a l'escola. A casa, la feina d'educar continua i es comença a lluitar amb les normatives que fan aparèixer les primeres enrabiades. També caldrà posar límits, perquè en aquests primers passos els fills també busquen saber fins on poden arribar i, per tant, les rebequeries estan a l'ordre del dia. És una etapa on també és clau dialogar molt amb els fills petits, perquè això establirà un lligam per la comunicació que serà bàsic per les futures converses. Deia Pitàgores que si eduquem els nens no caldrà castigar els homes i, per tant, més val que ens posem fil a l'agulla en matèria d'educació el més aviat possible. Els petits són com esponges i tot el que els expliquem a la primera infància perdurarà per sempre a la seva memòria. Per tant, avui al nostre programa parlarem de l'educació infantil. Comencem.
Breaking the wall.
el programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs ja us sentiu, un clàssic de Pink Floyd per parlar de l'educació. Avui ens centrem, però, en la primera etapa educativa, que és la primera infància. Però abans de començar, volem felicitar a tots els que esteu aquí, que són els nostres tertulians, el tècnic, el Mario, l'Àngels, que està a la recepció, i a tothom, perquè és el Dia Mundial de la Ràdio. I ja sabeu que aquesta estona de ràdio a nosaltres ens dona mitja vida, eh? Ja ho esperem, que sigui dimarts, per poder estar en aquest temps de tertúlia i compartir aquest moment radiofònic que ens agrada tantíssim. La ràdio, que és el gran mitjà, que és superaddictiu i que a tots ens agrada moltíssim, compartir aquesta estona amb vosaltres, que ja sou part de la família. Doncs comencem el temps de tertúlia, ja us ho dèiem, avui parlem d'educació infantil i ens acompanyen. Avui estem d'estrena, perquè tenim una altra veu femenina i és la Violeta Prat. Violeta, benvinguda.
Hola, bona nit.
T'incorpores a la tertúlia. Estàs nerviosa?
Una miqueta, però això passa,
eh? Són els dos primers minuts, però després ja veuràs que estaràs
ara
a
no
casa.
Ara no cal posar nerviosa. Si ara estàs nerviosa, ja res, escolta, ja.
Ara no, ja... trenquem el gel, ja veureu que això és una tertúlia molt... No? Que tenim dos experts de tertúlies. Sí, sí. Tenim en Josep Maria. Adéu, Josep Maria.
Hola, bona nit i moltes felicitats.
I tu ets un veterà, ja no et dic si estàs nerviós, perquè ja sempre et tenim a la nostra tertúlia educativa. I un altre clàssic del programa, l'Aureli Villar. Aureli, benvingut, bona nit.
Molt bona nit.
També felicitats en aquest Dia Mundial de la Ràdio, que ara em deies, no sé quants anys fa que fas aquest programa.
Mira, jo crec que és de l'any, mira, diria del 95.
Del 95.
I va ser un 29 d'abril. Són d'aquestes coses que
te'n recordes.
Recordes, 29 d'abril, perquè bueno, vam apuntar i tal.
Més de 20 anys, eh?
I clar, després ho penses, dic, bueno, el programa va del que va, eh? Avui no penso vaig parlar d'aquest programa. Però sí que havia de comptar, doncs, que hem fet orientació familiar a un mitjà com la ràdio. Vull dir que hi ha magatzims que a vegades doncs, porten un psicòleg, un professional d'educació, que toquen un tema, però programes que hagin dedicat així sistemàticament, setmanalment, una tasca d'orientació familiar, jo no n'he vist masses.
Hem fet un curs d'orientació cada setmana aquí, gairebé.
Vull dir que...
Això convalida.
Una mica està bé que ens felicitem.
Està bé que ens felicitem per aquest programa amb tanta trajectòria que ens acompanya tants vespres i que avui, dèiem, parlem de l'educació infantil. És la primera etapa educativa. Potser és en la que agafem amb més energia, és quan els pares tenim més ganes de fer-ho bé i ens ho correm moltíssim en l'alimentació, en els hàbits, en les rutines, i després quan el nen ja té 10 anys, és igual que mengi, si dorm, si va a l'hora a dormir. Què en penseu d'aquesta etapa? Li donem la importància que té? Violeta, t'estrenes?
Sí.
Vinga, som-hi.
Jo crec que sí li donem la importància que té. I més, sobretot, als pares que estan molt pendents de la formació d'ells mateixos, no? Si llegeixo aquest llibre, si vaig a aquest curs d'orientació familiar, si parlo amb altres mares, aviam com ho fan, si a l'escola segueixo molt les tutories, no? Jo crec que sí que li donem la importància que té.
Uh-huh. Després potser ens relaxem una mica, però ara sí que estem conscienciats.
Ja t'ho diré, perquè jo estic a la primera infància encara.
Estàs molt motivada.
La meva gran té 5 anys, o sigui que...
Et domines de l'etapa d'educació infantil, eh?
Ets la que en aquest moment fos parlar més.
Ja perquè...
No, jo en tinc un que començarà P3. Jo en tinc un també que encara començarà P3, he de començar també en aquest camí, però és veritat que tu estàs vivint plenament, no?
Clar.
No, afortunadament sí, penso, és totalment d'acord. És a dir, no fa massa anys enrere ens podíem pensar que hi havia algunes famílies, alguns pares, que ells ho tenien delegat més amb la mare i era una cosa que deies, m'entens? Ara, afortunadament, no, la gent jove, tant ell com ella, s'impliquen d'una forma molt activa i això es nota molt.
Es nota molt la implicació de tots dos, eh?
Efectivament.
Que abans sí que l'educació infantil potser requeia més en la mare i el pare, quan ja sigui més gran, no?
Un matís important, perquè de vegades diem, i s'ha d'aprofitar des de què? Des de P3, des de P4? No, el que comenci a educar el seu fill a P3, que sàpiga que ànimos, però ha fet tard, eh?
Home, no siguis negatiu.
No. S'ha de posar el llistó, Josep Maria.
No, s'ha de posar el llistó. S'ha de començar a l'embaràs, tu.
Certament.
A la nit has d'agafar la panxa de la teva dona i li has de començar a dir, xato, com quan surtis no et portis bé, ja veuràs tu el que et ve. Ja has de començar, llavors...
Ja li has d'anar mentalitzant.
No és broma, suposo que sortirà avui, però tot aquest tema de músiques, de tal... Això, funciona i molt bé, eh?
La feinada, Josep Maria, no? Des del minut 1. Aureli, t'ha quedat enrere tu?
En relació amb el que deia el Josep Maria, sí, des de l'inici, des de l'embaràs, no? Potser aquí també entra l'efectivitat, no? Ja començar a estimar aquest petit projecte que després serà el més gran de la nostra vida, no? I ja començar a educar a l'amor, no? Ja a la panxa.
Educant a l'amor, això sí que es pot fer, eh?
Crec que és el més important que tenim entre mans i crec que és fonamental educar. Que
sentin l'efectivitat dels pares, si hi ha germans, sí, doncs, que hi ha, no?, que estiguin pendents del nou germà que arribarà.
Per exemple, també. Mm-hmm. Sí, sí.
És veritat.
Establir el vincle també amb el pare, que potser en l'embaràs no el nota tant o no el percep tant. Mm-hmm. Jo crec que és fonamental.
Podem educar en l'amor des del minut 1. No cal ficar-li vocabulari d'anglès ni els verbs irregulars, no? Però estimar-lo, sí.
Tens raó. Vull dir que el Joan Maria diu coses que són veritat, però ho han de desmoralitzar, perquè hi ha persona que diu, escolta, jo no, aquesta lliçó encara no la sabia. Ah, a veure, té raó el Joan Maria, però bueno, vull dir, això és l'objectiu tendència. Si un no ha arribat, doncs que s'hi apunti i ho farà bé. A mi em sembla que el perill és que, de vegades, amb moltes ganes de fer les coses bé, poden estimar molt però no estimar bé. Vull dir que els pares, a vegades, per temes com, per exemple, la sobreprotecció, vull dir que avui dia els pares, el nen està tan sobreprotegit, vull dir, tenen tanta por de que al nen li passin coses i tanta por d'equivocar-se amb coses que a última hora, bueno, anem a veure, és que no, hem d'aconseguir el gran objectiu és l'autonomia. Aquest és el gran objectiu.
Caurà, segur.
Caurà, ja ho sabem que caurà un nano. I prendrà mal, ja ho sabem. I s'embrutarà, ja ho sabem que s'embrutarà. Bueno, i qui diu això, diu moltes més coses que tenen que veure amb que aquesta por a que tingui autonomia, doncs arriba un moment que li prenen un lloc que li pertany, que hauria d'agafar.
I és una pena, eh? I és una pena, perquè totalment d'acord, per salvar una mica tot l'abans, ja saps que hi ha la dita aquella que amb educació mai és tard.
Ah, no és mal.
Sempre estem a temps. També s'ha de dir que segons... Perquè una vegada un pare amb una sessió em va dir, amb un nano de 9 anys, em va dir, escolta, jo és que la virtut de l'ordre no l'he ensenyat, no? Dic, home, puc fer-ho encara? Dic, sí, amb educació mai és tard. Ara aquesta melena que tens et quedarà blanca, eh? Perquè, clar, a certes edats costa més les coses, no? Però això és veritat, i és fonamental, penso el punt que toca l'Aureli, és, aviam, els nanos, cada vegada més, quan dic nanos, nens i nenes, vull dir, són més espavilats de més petits. Llavors, poden fer-ho. Deixem-los-hi fer. Aquest és el problema que hi ha, que tenim molts pares. Dir, ai, pobre... Per exemple, vull dir, les pataletes, les caigudes, no? Bueno, doncs nosaltres provoquem que aquell nen, el dia de demà, sigui un queixós, que ai, que tal, perquè clar, si una caiguda que fa, bueno, ambulància, tirita, abraçada... Escolta, xato, aixeca't i tira cap allà, que no passa res.
O sigui, el problema ara és potser que ens passem, no? Estem massa a sobre, aquests pares d'helicòpter o dron, com ens diuen ara, que estem tota l'estona sobrepolant.
Sí, perquè necessitem fer-los tolerants al fracàs, també. Uh-huh. Que també aprenguin a ser tolerants al fracàs, perquè si no, el dia de demà són adults que no suporten res, no toleren res, i en seguida ens desmotivem i en seguida tot està malament. No, jo crec que hem de fer punt en això, en el fet de que un nen sàpiga que s'equivoca, però que els pares estan allà, estan al seu costat per ajudar-lo, no per fer-li, per ajudar-lo a que tingui èxit. I un cop està aconseguit l'èxit, premiar-lo. Uh-huh. Molt important premiar l'èxit, també, perquè ells també agafin seguretat, vegin que poden fer les coses per si sols i que tenen una iniciativa que no se'ls hi tallarà, que els pares estan allà. Crec que és important.
Uh-huh. O sigui, reforçar conductes positives.
Exacte.
Eh?
Aquesta edat comencen, amb la qual els reptes que tenen que tindre que ser petits perquè els puguin assolir i guanyar. I aviam, i evidentment, alguna vegada s'equivocaran en alguna cosa. Si s'ha de fer, s'ha de renyar. Jo no utilitzaria la paraula càstig amb aquesta edat, perquè és més renyar. Però, clar, cada vegada que renyes, allò que diuen, té que anar acompanyat de 5 coses positives, no? Mm-hmm. Perquè el que tens que sometre a l'anus és una autoestima, dir, jo puc, jo... Perquè això els genera una confiança, genera un equip de família. Exacte. Que dius, jo d'aquí me'n surto. I si comencem així, ens estalviarem molta feina després, eh?
Sí, sí, que la teoria és molt maca, però és veritat que després de la pràctica es calla, seu, exacte, no, torna i fes-ho bé.
La vida no pot ser un constant fracàs. Necessitem èxits per motivar-nos, però tant els nens com els adults, no?
Perquè deuen estar esgotats els nens
del
petits,
no.
Del no.
No fes això, no fes allò.
Queda't quiet, seu, no, calla.
Que és molt necessari el límit, també. Sí. Aquí introdueixo el límit, però... Mm. Però sempre donant l'oportunitat de l'èxit.
Uh-huh. A més, que hi ha molts dies. Vull dir que les coses no es fan en un dia, hi ha molts dies. Per exemple, aquesta etapa és la més educativa per definició. Educativa, no dic formativa. Formar és donar forma voluntàriament, i això és una altra... Això ja pertany a partir dels 9 o més. Però, bueno, l'etapa educativa per definició, que és de fomentar hàbits, és aquesta. Per tant... Pues avui és un hàbit, i aquest hàbit, bueno, li recordes de mil maneres, i espera't, passaran 4 dies i tornaràs. Vull dir, és l'etapa amb la que has de fomentar, sabent que estàs simplement pues, sembrant una llavor, fomentant, estàs fomentant, i aprofitant això que deies, que és molt interessant, doncs, aquest equilibri d'animar i exigir, exigir i animar. I quantes vegades? No sabem. 550, les que calgui, però jo estic fent allò que cal ara. Què cal ara? Ara és educar, que és fomentar hàbits. Quins hàbits? Podem parlar. Però que, en principi, tot el que sigui fomentar és el que toca.
Mm-hmm. Però això és molt important, perquè, clar, dius que és una etapa decisiva i, a vegades, aquesta etapa és la que... Bé, és molt petit, això ja li explicaré, això encara no ho entén. A vegades som excessivament, no?, proteccionistes, dèieu, fins i tot, no?
Perquè no
li donem prou tacanya, potser, quan és petit.
Ja li explicaré, no, perquè llavors no t'ho preguntarà això i ho llegirà a Facebook.
En altre lloc.
O a lo que toqui.
Bueno, fins a 6 anys.
No. Sí, sí, és que ara, pràcticament, els hi traiem el pit de la mare o el biberó i ja li donem la tablet. Vull dir, que al tanto, que no és
així,
cap bestiesa,
sí,
és una miqueta així. Estem... Mira, l'altre dia jo feia una sessió a Saragossa que el títol de la sessió era la tablet, el xupete de primària.
Tal qual, no?
Tal qual, m'entens?
Relaxa, perquè
estem amb aquesta... I hem d'estar-hi, perquè les noves tecnologies són fantàstiques, no? Però ara en parlarem, però aviam, bàsicament els nanos d'aquesta edat, ja penso que hem de tindre en compte quatre hàbits bàsics, que ara més endavant els veurem, si voleu,
vinga,
i una única cosa, que és la que tenen que fer aquesta edat. Els nens d'aquesta edat tenen que jugar.
Exacte.
Aprendre a jugar i jugar, tu. I, evidentment, nosaltres amb ells, perquè els grans experts diuen que si un nen sap jugar, o sigui, primer té que aprendre a menjar i tal, després a jugar, si sap jugar, sabrà estudiar, i si sap estudiar, sabrà treballar. Aquesta és la cadena de la vida, no?
A veure, repetim-la, perquè la veig molt important, eh? Primer, què hem de fer?
Bueno, aprendre a menjar, els hàbits
bàsics...
Sí, menjar,
hàbits bàsics.
Jugar. Estudiar.
Sí.
I treballar. Que és la cadena
si
de la vida.
I si no sabem jugar, ens costarà més estudiar.
Efectivament.
Molt important, això.
Perquè hem de jugar amb ells, i els hem de deixar jugar, i hem de jugar amb imaginació. Jo ho sento, però a mi em sap molt de greu, nen o nena, m'és igual, eh? La nena que, per exemple, una nena sentada, amb un mando a distància, a 2 metres té la nina, apreta el botó i aixeca una mà, apreta l'altre botó... Nois, ja feu el que vulgueu, però costa trobar-ho al mercat. Però us deixen nines que no fan res, eh?
Que
són fantàstiques, que depenen de la imaginació del nen, eh?
Aquesta és una crítica de molts pares o una autocrítica que tothom ens diem que els nens avui en dia no en saben de jugar. Ja. És a dir, que tenen moltes joguines però no saben jugar en cap, eh? No s'entretenen amb res.
No fomentem la creativitat, els capem una mica d'una manera. Tu has de prendre aquest botó i aquest nino farà això. No. Tenim que deixar... que explorin, que experimentin a la natura, que puguin avorrir-se, també. És cert que les noves tecnologies, com deia Maria, ens ajuden en certs moments, que necessitem tenir-los distrets o fer una cosa puntual, però no com a la seva espai de lleure, perquè els aportarà ben poc comparat amb el que els aportaria, no?, l'espai lliure, fomentar la creativitat perquè m'avorreixo, tinc que fer alguna cosa, i ja veuràs com desperta i fa alguna cosa. Jo crec que també el ser-hi els pares... No només la presència, que també és molt important, sinó temps en exclusiva, dedicar-los temps en exclusiva, no? Que els donarà... I estar activament presents allà. No, mira, sóc aquí al teu costat, però no faig res. No.
O estic amb el mòbil, o contestant mails mòbil... de la feina.
Exacte,
no?
És una crítica que ens fem tots,
sí,
també.
Sí, 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 per això. Ser-hi, però no només en cos present, sinó en ment,
exacte,
també, no? En ànima,
ment,
en cos,
exacte,
i ànima.
Jo ho sento molt, però amb aquesta edat els pares que diuen no, és que jo no tinc temps, però quan estic don qualitat.
No.
No, xato, aquesta edat estem parlant de quantitat, no de qualitat.
Exacte, aquest mite s'ha de destruir, el del temps de qualitat.
Això sempre ho diem
qualitat,
aquí,
no.
Que el nostre jefe vol les 8 hores de qualitat, no vol dues.
Exacte.
Això, aquesta excusa ens val amb els fills, però a la feina no la posem. De dir, et donaré 2 horetes de molta qualitat.
I sobretot...
No me'n vull.
No. I molt important això que deia la Violeta, és dir, aviam, clar que sí, les noves tecnologies, però la natura, el fer activitats, aviam, que no és broma, alguna vegada em sembla que ho hem comentat, va haver un col·legi, no fa gaires anys, que amb un tema de preescolar, no? Els va dir als nens que dibuixessin d'on venia la llet. I molts van dibuixar un tetrabric.
Això diu molt,
clar. No han vist una vaca, no han vist un... Escolta, anem, sortim, a la natura, passegem, correm, caurem això, i ens tropeçarem, això, fantàstic.
Això però... sou els barcelonins, eh?
Bueno, serem els d'aquí, però...
No, i cada vegada més, i cada vegada
més. Sí, és veritat, sí. Activitats en família ja des del minut 1,
clar,
no,
passar-ho bé junts, no?
No, però vull dir, m'ha dit una cosa que em sembla que és molt interessant, que ho dic, això que estava dient ara, del temps de qualitat. perquè no es desmoralitzin. Jo és que no estigui en contra dels principis. És que no vull desmoralitzar ningú dels oients, no? I és que, de vegades, el que sí és molt important és que el nen ha de saber que el pare està disponible si el necessita. Encara que... a vegades no necessita que estigui el pare al costat. O sigui, però sap que el té al costat si fa falta. Millor estar llegint el diari, llegint un llibre, estar fent una cosa. Però el que sí necessita és que si vol parlar amb el pare li escolta, què et passa? Mira que se'm ha trencat la roda d'aquest cotxe.
No?
I el pare diu, ah, la roda. I jo dic, ah, doncs mira. O sigui, aquesta necessitat la té, la té. Per tant, això també és qualitat. Vull dir, que ningú es moralitzi. No. Si diu, home, haig d'estar jo sense llegir esperant que es trenquin la roda per arreglar-li la roda.
No. Ràpidament, que... sí, ràpidament t'explico un exemple viscut d'una sessió.
Això sempre ens ajuda molt.
Nen de 4 anys que arriba a casa plorant, no? Clar, dues opcions. O el pare no hi és, o el pare hi és, però està el truco dels pares que arribem d'hora, no? De que estem mirant revistes científiques al despatx o estem mirant el ordenador. I gires la pantalla i estem jugant. Però, bueno, això, com anècdota, no? Però, bueno, doncs el pare està entretingut i la mare està, doncs, jo què sé, a la cuina o amb unes tovalloles. Clar, si en aquell moment, amb aquell nen, se li diu, escolta, ja m'ho explicaràs... Ojo, perquè ja m'ho explicaràs amb les noves tecnologies, és el que dèiem abans. Ja no et tornarà a preguntar.
El moment ja no repeteix.
Ara, si en aquell moment, i estem parlant de 30 segons, el pare tanca la pantalla o la mare deixa la tovallola, es posa a l'alçada del nen, perquè, clar, o el nen puja o tu baixes, però per parlar amb un nen de 4 anys l'has de mirar als ulls. I li dius, què et passa, xato? Doncs pues mira, el seu gran problema és que li han trencat la punta del color vermell i no ha pogut acabar el dibuix. I tu li dones la solució... que sigui, és el de menys. Doncs mira, posarem tres colors vermells perquè en gastes més, agafarem una altra maquineta de fer punta... L'autoestima d'aquest nen, allò que diuen... flipa colores, surt disparada cap al cel, m'entens? Vull dir, agafa una tranquil·litat, una seguretat, una autoestima aquest nen, no? Que, escolta, han sigut els 30 segons millor empleats de la teva vida,
Invertir
i això de vegades no ho tenim en compte.
Escoltar amb paciència, escoltar, no?
Aquí està, clar, escoltar. Escoltar també perquè potser potser el problema d'aquest nen, nosaltres no li donem importància perquè nosaltres és banal, però per ell té molt de... un color, una punta d'un color trencat, potser per ell és vital i l'angoixa, així com a nosaltres ens angoixaria algun
no, més gros, no?
Exacte, sí. Algun més gros. I donar-li la resposta que ell necessita, com deia Josep Maria, no? Estar a l'altura per poder acompanyar-lo o ajudar-lo o ser allà, com deia l'Aureli, ser allà perquè ell es pugui recolzar amb nosaltres i se senti més segur, tingui més autoestima.
No, no, si al final la família és una mica, no?, la xarxa social que més t'agafa,
el pilar.
No?, el pilar, el que més et protegeix, el que més et dona l'autoestima. Què més hem de treballar en aquesta primera infància? Dèieu que castigar, no?
Quatre hàbits bàsics.
Vinga,
va.
A veure, no m'ho sé, jo.
Jo llanço el primer, i us deixo els altres tres.
Em mires, dic, ai, que jo no ho encerto, això.
Discutirem si estem d'acord.
El menjar, el dormir, l'ordre i la higiene.
Vale.
Jo us explico el...
Eren fàcils.
Jo us explico una miqueta el del menjar i vosaltres ja feu els altres.
Vinga, menjar.
Un nen petit pot i ha de menjar de tot a la seva hora i al seu temps. Clar, em diràs, home, aviam, un nen petit no sap les hores. Sí, però pots tenir un rellotge allà i li pots ensenyar l'agulleta negra i dir, mira, quan aquesta agulleta negra estigui aquí, s'ha acabat. I s'ha acabat vol dir que li treus el plat. Ha de menjar de tot, Ho dic perquè una vegada jo, com a anècdota, em vaig trobar una mare, només un nen, en una sessió, que a les 7 de la tarda, pobra dona, tenia 3 fills i passava per l'habitació de nen. Tu què vols per sopar? Tu què vols per sopar? Clar, estava boja la dona, estava desquiciada, no? Això de sopar a la carta, evidentment, els dies que hi ha, no sé per què, pizza o hamburguesa amb patates... hi ha festa, i els dies que hi ha espinacs, doncs no hi ha tanta festa, no? I s'ha de menjar tot i de forma equilibrada. Al seu temps, a les seves hores, no val això. El nen arriba i després de l'berenar, abans de sopar, vol picar no sé què. No, xato. O sigui, de tot, a les seves hores i al seu temps.
Bueno, el que deies una mica, si ho fem malament, és a vegades aquest excés de proteccionisme, com que això no li agrada, m'estimo més que mengi alguna cosa...
I una cosa important amb el tema del menjar, clar, és com també de vegades quan parlem de les rabietes, no? Nosaltres decidim si aquest tema el solucionem o l'enquistem. Per exemple, el nen, el dia que hi ha els espinacs, bueno, es posa a plorar i no hi ha espinacs. Llavors, què fa la mare o el pare? Li treu els espinacs i li porta l'hamburguesa amb les patates. No, xato, hi ha espinacs.
Ara la moda és treure el mòbil, el tinc entretingut, en bucle, mirant YouTube...
Ni mòbil ni gaites, espinacs. Que no sopa espinacs. Aquella nit no sopa. tranquils, pares, que tots els pediatres diuen que estan ben alimentats i no hi ha cap nen que perquè un dia se'n vagi al llit sense sopar quedi desnutrit. Ara, a l'endemà de matí per esmorzar, no té els cereals, té els espinacs, eh? Ostres. Que avui en dia, amb una miqueta d'oli i amb el micro...
Sembla que no ha convençut a moltes famílies.
No,
la bona teoria, no. Home, no, el criteri...
Tu decideixes si vols tindre un conflicte, que ha de menjar o no.
Sí. El que passa és que llavors el tens al matí i, clar, al matí ja anem prou atrafegats com sí, per treure els espinacs.
Sí, però t'asseguro que s'acaben els problemes del menjar, eh? Enteneu-me la idea.
Sí, sí, sí.
No podem estar caient en aquestes coses perquè llavors...
Ni cedint,
clar,
no?
Clar, és que...
Per donar raó al Josep Maria, perquè sembla que estigui en contra i no,
no
estic.
No, és veritat.
No, la idea és que la realitat és... Hi ha nens que no mengem de tot i d'altres que sí. Per què passa això? Perquè uns estan educats a menjar de tot i d'altres no. Hi ha nens conflictius i tal. Has d'estar una mica a veure què haig de fer fins a on puc arribar. Perquè si no fas res, hi ha nano que només menja a la carta.
També penso que això també va depèn de nens, eh? Sí. No sé si estan...
No són exactes.
Sí que és veritat que els has d'educar, però a vegades en, general, en una família, abans... que són molts germans, sí, molts mengen de tot i n'hi ha un que és el que després ens treu de polleguera, eh? Que no menja res, potser. Sí. Vull dir que hem de fer
és
aquest
complicat.
Hàbit.
Sí, ara, com a criteri, sí que s'ha de fer alguna cosa, perquè és que, si no, sí, doncs, els nanos tenen tendència al que els agrada.
Per tant, menjar de tot a les seves hores...
I amb el seu temps.
Si dediquem mitja hora a l'àpat, mitja hora, que no s'allargui eternament.
I menjar ells, a mesura, en funció de l'edat, sí, que en mesos no, però molt aviat ja poden menjar ells. Home, fora bo no utilitzar la vaixella de porcelana de la besàvia, clar, però, escolta, hi ha plats de plàstic, hi ha coses molt...
I si un dia cau,
no passa res.
I si s'embruta, s'embruta, no?
Però té que fer-ho ell. Aviam, escolta, jo ja tinc una edat, a mi m'encanta que vingui la meva mare a casa i amb la cullera de la sopa em faci l'avió i me la dongui, però ja no toca. Doncs pues, amb els nens no toca, tampoc, Vinga.
Fins una edat i prou. Segon hàbit que hem d'adquirir és el del son. Qui s'anima a explicar-nos l'hàbit del son?
Pues jo diria que hem de dormir les hores que necessiten. I a vegades el pediatre diu pues, aquestes hores depèn, no és el mateix tenir 2 anys que 3, que 4, que 5. I la migdiada i tal. Però sobretot és que sigui una cosa el més concretada, que sempre sigui igual. L'excepció sempre es pot donar, però quan menys excepcions, millor. Primera. I, a més, que dormi amb el seu llit, solet, vull dir que no amb el papa, la mama, la nena, la tia, el que sigui, perquè aleshores és un hàbit que no té per què tenir. I que, malauradament, hi ha nanos que no sé si s'han acostumat i si no van a dormir amb el llit dels pares, doncs la cosa no funciona. Doncs no és bo. O sigui, lo normal, amb constància. Jo no diria res més.
Ara, també aquesta és l'altra lluita, em sembla, la del menjar i la d'anar a dormir l'hora, costa moltes famílies.
Això del dormir, amb els pares els hi dic que ells mateixos, però que als 18 anys treure'l del llit costarà,
Home, tampoc.
Si tu l'acostumes a que dormi amb tu, escolta, tu, m'entens? Tu mateix, però les conseqüències d'això... Són sèries,
En casos d'excepció, si està malalt, el que sigui. Si
ha passat mala nit, no?
Sí, hi ha casos, sí. Ara està de moda el colecho.
Sí.
No sé ben bé com es diu en català.
No, em sembla que igual, no? Collit, sí. Sí, no ho sé com es deu dir, però
sí,
és veritat.
Té les seves parts positives, efectivitat i demés, sí, però també és cert que pots fer un colecho pues, no tant sobre el teu llit, ara hi ha cunes, no?, que es poden posar més a prop.
Sí, com un adjunt,
adaptar
no?
una mica perquè tampoc envaeixi molt la intimitat dels pares, no? Tenir-lo allà, estar allà, li poso la mà quan necessita.
Que sàpigui quin és el seu lloc, com a mínim, no? De dir, doncs, aquesta cuna és la teva, estàs a prop dels pares, però no el teu espai.
Molts beneficis, llavors, doncs adaptem-ho, ni en blanc ni negre, no? Tant...
I quan són molt petits, també és molt bo la cadena, el que deia l'Aureli, no? És a dir, sempre repeteixo els mateixos fets, és a dir, què és l'últim que faig després de sopar? Doncs el que sigui, no? Doncs el vaset de llet...
La rutina.
La rutina, exacte. La mateixa en el cuento, el que sigui, però, bueno, la cadena de 1, 2, 3, s'acaba allò, s'apaga la llum i bona nit.
Els hi dona molta seguretat.
Sí, jo, en aquest cas, sí que penso que costa, a vegades. És de les assignatures pendents de moltes famílies que vagin a dormir a l'hora, és una lluita. A vegades sempre ho volen allargar, i ara lavabo, i ara un got d'aigua...
Sempre intenten
negociar. Doncs ja tenim hàbits d'alimentació, tenim la son, que també sigui les hores que els hi toquen, higiene, dèiem, no? quins són els hàbits d'higiene que hauria d'agafar un nen en l'etapa d'infantil?
Comença des del el control d'esfínters, no? Quan són doncs, a l'edat de 2 anys, aproximadament, i després hi ha la cura personal. Em rento les dentetes, soc net amb les mans abans de dinar o abans d'anar a dormir, hi ha l'hora del bany, no? De la banyera... Jo crec que aquí ja ells mateixos ja agafen el fet de sentir-se net, sentir-se a gust, estar
després
bé...
Després del bany, portar el pijama...
Em porta algo positiu, no? Estic a gust, estic bé.
Per ells mateixos i per respecte a l'entorn de la família i als altres, eh? I també és un bon moment ja de molt petits d'ensenyar-se el tema del pudor, quan un balabau tanca la porta, en fi, una sèrie de coses que diuen, home... Que això és lo que ho has d'aprendre, eh?
Molt bé. I ara, perdoneu, ara que he deixat en Josep Maria, sí? És veritat que a l'hora de dormir també és un bon moment per fomentar la pietat, no? És un bon moment. I jo crec que, quan són tan petitons, més que recitar oracions, jo crec que és bo el diàleg, fomentar el diàleg amb Jesús, en aquest cas. Jo crec que és molt bo, potser, repassar el dia. Què hem fet avui? Avui m'he anat a casa l'àvia. Quina sort que tenim àvia. Podríem donar gràcies perquè tenim àvia. Hi ha nens que no tenen àvia. Després, potser, la mama de la Marta està malalta. Pues, per què no demanem per la mama de la Marta, no? Així, petites coses que potser...
Sí, és veritat, que no recitin com un lloro, no? Només per sortir del pas.
Exacte, que també pues, pot fomentar sí. altres coses, no?
Sí, però jo crec que almenys no ho sentin una mica, de ja, doncs sí, donem gràcies, no?
És que, tal com ho estaves dient, dic, a veure, és que és molt important tot el diàleg, la quantitat de coses que podem transmetre. Vull dir... que has posat un exemple molt espiritual, concretament, però la quantitat de coses que pots transmetre a un infant de forma natural, sense cap mena de una cosa que sigui soni rara, estrany, ah, pues mira, i li estàs dient coses. Ai, mira, parlaves de la higiene. Ai, pues mira, què trobes bé? O sigui, la quantitat de coses que li pots donar, doncs, qualitat i li pot influir. I això, doncs, estàs preparant un alumne perquè ell mateix algun dia es trobi a gust fent-ho i se senti autònom.
I ho faci perquè vol.
Perquè ell vol.
I perquè se'n recorda som també d'aquests moments, no?, de petit.
Exacte. I som exemple, al final som exemple amb tot, amb el nostre dia a dia. Som exemple en el perdó, som exemple en moltes coses. Si nosaltres ens equivoquem, també li estem donant seguretat. Mira, la mama també s'equivoca. Demana perdó, corregeix i torna a aixecar-se i torna a seguir-ho intentant, no?
Aquesta edat l'únic problema que tenen que no parlen, però ells veuen i escolten. No, locals, són com es parlen, alguns sí. Sí. Amb els, estic parlant dels de zero, m'entens? Llavors, però ells són com esponges, eh? Amb la qual cosa, efectivament, això del perdó per mi és importantíssim, que diu l'Oleta. Perquè, aviam, nosaltres ni som Superman ni som Superwomans, eh? Som pares de família que intentem educar molt bé els nostres fills i ens esforcem. Però ens equivoquem, eh? I no hi ha cosa més maca que això, que demanar perdó a un fill, perquè alguna vegada, en alguna sessió d'aquestes, algun pare diu, home, però és que si fas això, clar, la meva autoritat queda per terra. No, maco,
no.
Al revés, no? Al revés. Li estàs ensenyant el que té que fer amb els seus germans, amb els seus amics, vull dir, d'això es tracta.
Aquest diàleg que ens deia la Violeta a la nit, no?, més íntim, on poden repassar el dia i després això afavorir alguna conversa que després serà clau el dia de demà. De dir, ostres, jo me'n recordo que a les nits parlava amb la meva mare, que m'anava molt bé. Vull dir
aquests
que tot això,
moments,
sí,
no?
Tot això fa coixí i el dia de demà se'n recorden moltíssim. I ens queda un hàbit, em sembla. Hem fet higiene, hem fet son, alimentació i que ens queda l'ordre.
L'ordre.
I l'ordre aquest, aquí és de tot, eh? L'ordre.
Que hi cap tot. Però bueno, però sobretot... s'ha de quantificar una mica, perquè, clar, les coses, a vegades, nosaltres volem que siguin el més perfecte possible, i que sigui ordenat. I ordenat, clar, ordenat. Tots voldríem ser ordenats, no? A vegades s'ha de limitar, no? I que els joguets, quan s'han de tornar a recollir, però ha de saber exactament on els ha de tornar, o què ha de tornar. I quan es diu ordenar vol dir millor només un calaixet, no tot, perquè no pot ser que ho faci tot. I un nen, doncs, potser té capacitat de dir, mira, aquest calaix és el teu.
Fes el canvi d'armari de la roba d'hivern, no?
No, això és el que has d'ordenar, eh? No, i amb això la frase que jo volia dir és, més aviat, que hi hagi una cosa, més que una cosa en cada lloc, que tingui cada lloc una cosa. Allò de dir, els joguets han d'estar amb aquesta, aquí, han d'estar amb aquesta bossa. Això, la pilota, aquí.
Els està
amb aquest calaix,
molt,
està. Sobretot que hi hagi on s'ha de deixar les coses. I després intentar que quan no hi siguin, posar-les. I això ja s'intentarà, és la segona fase. Però primer que hi sigui, perquè si hi és, podrà deixar-la al lloc previst. En canvi, si li dius, ets un desordenat, ho deixes en qualsevol lloc, però si potser no era capaç d'entendre on calia deixar-lo.
On tocava deixar-ho, no?
Exacte.
Tres cosetes molt clars. Eh? No li estàs demanant a un nen de mesos que agafi l'escala, que pugi i guardi el jugat a l'altell. No. Però ni que encara no camini, ni que gategi, sí que pot tindre això, doncs, la caixeta de color vermell per les pilotes, l'altra per les nines, l'altra pels cotxes o l'altra per no sé què. Però que ja s'acostumi a... I una cosa molt fonamental, perquè hem dit al principi que la vida dels nanos aquest estat és el joc, doncs fantàstic. Però la part final de cada joc és guardo el joc i no trec el segon joc o no em poso a jugar la segona cosa fins que no tinc la primera guardada. Jo ja sé que cada vegada hi ha mares o pares una mica desesperats que diuen, escolta, tu, vaig més ràpid jo, recullo tot, ho fico a l'armari, aconsegueixo tancar l'armari...
A pressió.
Clar, algú diu que té les seves avantatges perquè el dia següent l'obres, cau tot a terra i els nens entren tots els joguets per terra. Però això no educa. Amb la qual cosa... Perquè, a més, de molt petit els has d'explicar les avantatges que té això, perquè quan va allà a buscar allò, ho troba, perquè està al seu lloc. És fantàstic.
Felicitar-lo, de dir, veus com ho has trobat de seguida.
Felicitar-lo, sí, sí.
Que a vegades recollim nosaltres, per anar
exacte.
Ràpid.
Potser. Sí, o també, a lo millor, potser no t'ordenarà tota l'habitació, però ja allò que ordeni, ja que hi hagi un... que se senti exitós, que ha fet allò bé, sobretot no corregir-lo, o ho has ordenat fatal, ho has posat en aquest lloc i tocaven a l'altre. No, potser dir-li, mira, això no va aquí, va en allà, el pròxim dia ho posem en allà.
Ja
per motivar-lo el següent cop fer-ho millor. No?
Uh-huh. Perquè si no, clar, no recollirà més.
Una cosa important, quan entri a la nostra habitació, té que veure... Aquest és el problema, Té que veure les coses al seu puesto, Que nosaltres hem de ser els primers que hem d'endreçar,
Se suposa que l'aprovat el tenim,
Se suposa.
Hem millorat el notable o l'excel·lent, no?
Justet, justet.
De manera, jo diria que totes les virtuts són educables, totes. El que passa que no cal, doncs, fer el llistat de les 25 o 30 o les que vulguem, no. Cal fixar-se al cicle inicial, doncs, no sé, les més bàsiques, la sinceritat, per exemple, No sé, per exemple...
La humilitat.
I la obediència. Aquestes coses, perquè si es van agafant, d'allà trobaràs la forma de com incloure la generositat, la solidaritat i l'esperit de servei amb els altres. O sigui, totes tenen la seva connexió. Però sinceritat vol dir que hi ha la veritat és la veritat. I una cosa és veritat i l'altra és mentida.
I l'altra no.
Pues això, si es té molt clar això, estàs avançant molt. Per tant, els pares li han donat tota la importància que té aquest període, perquè és un període decisiu. I, de fet, i això no sé, suposo que parlarem avui a l'entrevista, no? Però vull dir que es nota... un nen o una nena que ha anat amb un parvulari amb un centre d'educació infantil perquè està ben educat. Uh-huh. Es nota.
I és que, això, mira, toques un tema que per mi és capdavanter en aquesta època, que és l'elecció del col·legi. És a dir, mirem-ho molt i estriem un bon parvulari i no privem criteris que el tinc a la porta del costat i no m'agrada el sistema. No, escolta, el més important és això, perquè sí, evidentment s'educa a casa, però hem d'anar en conjunt,
Doncs d'això en parlarem en un altre programa, perquè sempre en fem un que es diu Triar escola pels fills,
vale.
O sigui que això ho podrem ampliar en
perfecte.
Aquest que sigui Triar escola per totes les etapes educatives. Nosaltres de l'educació infantil per avui hem acabat. Moltíssimes gràcies a tots tres, a l'Aureli, a la Violeta, a en Josep Maria, i ens retrobem en una propera tertúlia, aquí al Paraules d'Amor. Bueno. Continuem amb el programa.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
Filant-se un arbre ple de préssecs vermells. Després de la bassa, tots nuets. Vigilant la roba i que no arribi el pagès. I a l'hora de berenar, vam vi sucre un tros de després tornar al carrer, el morro empastifat. escoltar-te havíem de parar. De jugar a futbol i veure els carros passar. Amb el gos al darrere lligat. La tenéis sempre la guaita, no sé apedregat. I després d'haver sopat, va torrat amb un bon tros de tall. A la fresca vigilants jugàvem a amagar. Anys enrere, penso que queda.
Doncs amb aquesta cançó dels Pets donem lloc a l'entrevista. Avui, en el temps de l'entrevista, ens acompanya la Mònica Larruy. Ella és mestra d'Educació Infantil i la directora d'Infantil de l'Escola La Farga. Té més de 25 anys d'experiència en el camp de l'educació i també està al capdavant de la Fundació Te Oigo, que ajuda els infants amb deficiències auditives. Per tant, és tota una especialista en tractar els alumnes i les famílies que es troben en l'etapa del programa d'avui, que és l'etapa d'infantil. I la tenim a l'altra banda del telèfon. Mònica Larruy, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs avui hem parlat de l'etapa d'infantil, que és aquesta etapa ja on posem una mica les bases de l'educació dels nostres fills. Ara estem en una època de portes obertes, moltes escoles estan començant, i aprofitant que tenim una directora d'una escola d'infantil, també li volíem parlar sobre aquest tema. El tema de buscar escola per als fills angoixa molt a les famílies quan comencen a buscar escola en aquesta primera etapa de l'educació?
Home, jo penso que hi ha famílies que potser més que angoixa és... el que saben que l'educació és quelcom molt important i que el seu fill és el seu tresor i que volen el millor per ells i pensen que és molt important escollir la millor escola. No?
Per tant, ara s'informen molt, no? Potser després, a mesura que l'escola ja avança i estan més segurs, però la primera escola dels fills, doncs aquesta també és molt definitiva, perquè després, si venen més fills, segurament seguiran a la mateixa. No? Ens recomanes que ens informem molt els que estem buscant escola per a futurs alumnes de P3?
Home, jo penso que és molt important que primer, abans d'anar a visitar escoles, que els pares parlin. Seguin tranquil·lament, vivint en un món que tot va molt ràpid i de vegades, per les coses importants, no dediquem temps a parar, a pensar què és el que volem. Jo el primer que aconsellaria és, abans d'anar a visitar escoles, pensar què és important per nosaltres, què volem que tingui el projecte educatiu de l'escola que ideal pels nostres fills. I quan tens la idea una mica clara, llavors ja anar a visitar.
És a dir, primer tenir idees clares, fer potser una llista, una sèrie de prioritats, i a partir d'aquí no anar gaire cegues, sinó tenint una mica d'idea. Vostès a la Farga tenen aquesta etapa d'educació infantil. Què demanen les famílies quan comencen? Que es treballin molt els hàbits o que es treballi molt l'ordre? Quines són les principals inquietuds de les famílies?
Home, en una escola infantil i especialment a la llar d'infants, amb els més petitons, de 0 a 3, tota la part de la cura del nadó, del benestar emocional i físic, de tenir cura de l'apego, no? Uh-huh. Que és molt important que hi hagi un projecte educatiu, que hi hagi experimentació, que hi hagi llengües, que hi hagi un programa pedagògic, però és molt important vehicular també tot el que és la cura del nadó i tota la part afectiva i física.
Uh-huh. Que estigui a gust, vaja, no? Que estigui content, que estigui satisfet.
Uh-huh. I després també és molt important tot el que és el tracte personalitzat i l'assessorament a les famílies. Uh-huh. L'escola, per una banda, ha de tenir el nen com el principal protagonista del seu aprenentatge, i quan un es va informar ha de veure clar que s'estan treballant totes les dimensions d'aquest nen. No? La part afectiva, la part intel·lectual, l'educació social, l'educació espiritual, també. Mm-hmm. Però alhora, les famílies s'han de sentir recolzades, acollides, acompanyades, guiades, perquè no hem d'oblidar mai que els primers educadors són els pares i els responsables de l'educació dels fills són els pares.
Mm-hmm. És veritat que els pares, potser en aquesta etapa, tenen molts dubtes i a vegades sí que hi ha una mica la sensació de bueno, això ho farem més endavant perquè encara és petit. Aquí ens equivoquem? Hem d'educar des del minut 1?
Penso que sí, que eduquem des del minut 1 i que a l'etapa d'infantil és molt important tot el que porta a l'autonomia del nen, uh-huh. que el nen acabi sent un nen segur i autònom. Tot això es fa, com deia al principi, a través del menjar, del dormir, de la higiene, de la part emocional i social, del respecte als altres, el respecte i la cura del material. No? Tot uh-huh. això és molt important perquè a través d'aquestes coses el nen també desenvolupa capacitats, que és el que té que aprendre i el que li toca per etapa educativa i etapa evolutiva.
Uh-huh. Per tant, l'ordre potser és una de les coses, no?, que insistiu, doncs, ordre en els horaris, per exemple, saber de què ha de fer en cada moment, no? Això potser els hi dona una mica de seguretat.
Això els hi dona seguretat. Primer, des de l'escola s'ha de respondre a les necessitats del nen, a la necessitat de que té gana, de que té son, de que se l'ha de que s'ha de tindre cura de la seva higiene, però després, a poc, has d'ajudar que el nen sigui autònom en aquests hàbits bàsics. Uh-huh. I dintre d'aquests hàbits està l'ordre, també. Però l'ordre sempre també amb metodologies que respectin l'autonomia, el moviment, l'aprenentatge actiu, l'aprenentatge significatiu. Ordre no és el contrari de metodologies actives. Es pot fer molt compatible una cosa amb l'altra.
Uh-huh. No? L'ordre... Que podem tenir un horari establert, però que no sigui en excessiu, que ens lligui, no? Que sinó que tinguin ales per fer i una mica desenvolupar la seva autonomia, ens deies.
Mm. Exacte. Un nen i la seva família ha de trobar en l'escola un clima de confiança, de respecte, de llibertat, no? I això es pot fer compatible amb l'ordre. Però han de conviure com aquestes dues potes.
Uh-huh. I també en aquesta etapa potser arribaran els primers càstigs, no? És quan els nens potser posen a veure fins on arriben els límits o tenen alguna rabieta, no? Alguna rebequeria. És aquest el moment que hem de començar a també posar límits?
S'han de posar límits, jo no diria càstigs, no? El nen ha d'aprendre per les conseqüències que té la seva actuació, uh-huh. no? Sempre amb un to positiu, amb una correcció positiva, donant un bon model.
O sigui que potser més val reforçar allò que fan bé en comptes de castigar allò que no està tan bé.
Exacte. Sí, sí. Ara, si a l'escola hi ha un projecte educatiu complet que contempla doncs, les emocions, que contempla els valors, que permet l'exploració dels nens, que també es treballa d'una manera cooperativa als nens, facilitant destreses de pensament, que hi ha psicomotricitat i oportunitat de moviment, tot això fa, si està organitzat, com deies tu abans, amb molt ordre, doncs que no hi hagi tants conflictes. Uh-huh. Jo crec que quan hi ha ordre i alhora hi ha envoltes el nen d'una escola on hi hagi moltes possibilitats d'aprendre, hi ha pocs conflictes. Uh-huh. I, per suposat, la clau està en l'atenció personalitzada i l'estimació dels nens per cada alumne que té a l'aula.
Molt bé. Ens parlaves una mica també d'aquesta activitat de cooperatiu, treball cooperatiu, interacció amb els altres companys. Suposo que el joc també és una de les maneres on més aprenen, no? És una de les fórmules que més funciona per l'aprenentatge.
I tant, per això tots els temps a l'escola i tots els espais són lloc d'aprenentatge, no solament a l'espai de l'aula. I per això quan un va a mirar una escola, jo penso que ha de veure si l'escola respira coherència. I el projecte educatiu que t'expliquen coincideix amb la visió del nen que tu tens, i això queda reflectit amb els espais, amb les metodologies, amb els materials, amb l'estil de mestres que hi ha. No? Ha d'haver-hi coherència en tot. Uh-huh. Per això el temps de joc, el temps de pati, és un temps que eduques. Uh-huh. Igual que el temps de dinar, el temps de dormir... Tot educa en una escola.
Clar, és veritat que el temps de dinar també és molt important, no?, per agafar hàbits, per menjar bé, menjar assegut, no? En qualsevol moment poden aprendre moltíssimes coses.
I tant. Uh-huh. A través del menjar tu estàs educant doncs, el control del propi cos, no?, que potser sembla que no, però el nen ha d'estar ben assegut. Desenvolupes unes destreses de motricitat perquè el nen agafa els coberts, desenvolupes també unes activitats de servei als altres perquè pot veure el nen que no té aigua i li serveix l'aigua al got. O sigui que hi ha moltes coses que estàs treballant a través del dia a dia i dels hàbits bàsics.
Sí, molts detalls, és veritat, no? Si veig un company que serveix l'aigua a l'altre, no? Doncs ja són coses, el que dèiem, no? Els nens petits al final són una esponja i tot el que aprenen en aquesta primera etapa és importantíssim.
Sobretot actituds de confiança, de respecte, de veure les necessitats dels altres, de que els nens entenguin pel que hi ha al seu voltant, que tot allò que aprenen també serveix per ajudar els que tenim al costat. Uh-huh. I això des de molt petit els nens ho entenen. Per això també és molt important que les escoles es respecti els diferents ritmes d'aprenentatge, s'aculli la diversitat i es vegi la diversitat i la diferència com un valor que ens enriqueix a tots.
Uh-huh. I també en aquesta diferència suposo que hi haurà també molts nens parladors que expliquen de tot i altres més tímids. No ens hem de preocupar. És a dir, que si les primeres converses no sorgeixen en aquesta etapa d'infantil, doncs potser ja sortiran a primària, no?
Sí, el que passa que també, si tens unes metodologies actives i es treballa de diferents maneres, es creen espais i entorns diferents dins de l'escola que permeten que també els nens que són més tímids també parlin i també siguin protagonistes. No? Nosaltres a l'escola treballem per espais. Llavors, a l'aula queda dividida en grups que treballen 4 i 5 nens. Això afavoreix que el nen que és més tímid doncs, parla amb els que té al costat i que la mestra guia un grupet petit. I això permet que els nens que tenen, potser, un molt interior molt gran, però que no els agrada cridar l'atenció, com estan treballant en grup petit, sí que es mostren, sí que parlen i sí que vencen aquesta timidesa.
I tant, se senten més còmodes, potser, en aquest espai, aquesta zona de confort, en un grupet petit, i això facilita que ja, encara que sigui l'etapa d'infantil, estiguin més dialogants. Doncs ens has explicat moltíssimes coses sobre aquesta etapa, sobre com ho treballeu a les escoles, sobretot. Per això donem les gràcies, Mònica Larruy, per acompanyar-nos avui en aquesta entrevista aquí a Ràdio Estel. Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
Doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del programa d'avui, que ha estat el Dia Mundial de la Ràdio i que nosaltres hem pogut acompanyar-vos durant aquesta hora de tertúlia i d'entrevista parlant sobre el tema de l'educació infantil. Ja sabeu que ens retrobem aquí al Paraules d'Amor el proper dimarts a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.